Avui parlarem de mascotes i ho farem amb un dels nostres col·laboradors del Cubelles a les 10, amb en Marc Fuster, que és el director del Centre Veterinari Vora Mar. Què tal, Marc? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, gràcies, doncs,
per aquest espai, sí.
Faltaria, faltaria. Bé, il·lustra'ns, aviam, dos parts. La primera, els animals. Normalment, quan parlem de mascotes, el que veiem són gossos i gats, tot i que hi ha gent que té altres coses, no, com serps i taràntules, no? Però penso
tant,
que penso que, bueno, que parlem d'aquells que més comuns, dels gossos i els gats. A casa, a l'estiu, hem de prendre alguna mesura especial?
Sí, valdria la pena, igual que intentem, doncs, les persones estar frescos, intentar, doncs, que ells també puguin estar frescos. Cada vegada hi ha més conscienciació sobre això, però no està de més, doncs, anar una mica més de temps, potser a l'hora de marxar de casa i pensar, doncs, a veure, tenim les finestres obertes, que hi hagi ventilació, el persian és una mica avall, hi hagi llocs on el nostre gos, el nostre gat, pugui resguardar-se una mica de la calor, del sol directe, i que hi hagi una mica de ventilació. Alhora que també val la pena vigilar de no ventilar massa, diguéssim, amb ventiladors, deixar-los oberts o massa forts o l'aire recondicionats. Això també pot ajudar-nos una mica a la contra i fer que els nostres animals agafin fred, llavors doncs puguin aparèixer símptomes que no són poc freqüents també en aquesta època de l'any, símptomes d'encostipats o faringitis en els nostres animals per això, no? Perquè estan a vegades just sota dels aires acondicionats o ventiladors i poden agafar fred. Sobretot prendre consciència de que ells també passen calor i que val la pena que els hi deixem zones de confort per poder estar millor.
Hi ha alguna raça, tant de gossos com de gats, que tinguem que tenir més cura?
A veure, això és realment és bastant lògic si pensem en persones, vull dir, igual que les persones de més avançada edat doncs poden ser més sensibles a tolerar la calor, doncs els gossos o gats també d'avançada edat doncs poden ser més sensibles, sobretot si tenen ja problemes de tipus cardiovascular o neurològic, els hi costa moure's, els hi costa aixecar-se. Sobretot, això sí que és particular de gossos, el que s'anomenen totes les races braquicèfales, com poden ser els bulldogs, els carlins, pequinesos, hi ha un llistat bastant llarg. Per què? Perquè aquestes races tenen tot el que és la via respiratòria molt curta i llavors els hi costa d'apreciar en un estat de confort i els hi costa respirar, no? Llavors, si a més respiren més ràpid perquè tenen calor i han de dissipar la calor amb la respiració, doncs poden tenir més dificultat i poden ser més propensos doncs, a patir el que s'anomena un cop de calor, que no seria més que una insolació en persones, no? Doncs el mateix. I això doncs, es detecta fàcilment quan veiem el nostre animal que està respirant més ràpid del compte, durant molta estona, no troba confort, no troba frescor, i el següent pas ja és que les mucoses, les gines, en comptes de rosetes, ja estan a un vermell brillant, doncs ja important, no? D'aquests que criden molt l'atenció. Llavors, val la pena cuidar això, que la respiració ràpida no sigui molt llarga i que pugui el nostre animal trobar un confort, que siguin zones de frescor, ombres, una mica de ventilació, o inclús refrescant-lo amb vapor d'aigua, amb aquestes botelletes que hi ha per les plantes, doncs amb això també ens podem anar refrescant, fer algun bany de tant en tant refrescant, doncs tot això ens ajudarà a prevenir una insolació, un cop de calor i les conseqüències secundàries que són greus en aquests casos.
Aquest seria el perill més important dins d'aquestes races que has mencionat, suposo, no?
Correcte. I ja no només a casa. A vegades moltes persones tenen el costum d'anar amb el nostre animal a tot arreu i amb el cotxe, no? Llavors, molt de compte, a l'estiu anar amb el cotxe, amb l'animal i deixar-lo encara que siguin 5 minuts al cotxe amb les finestres obertes, perquè realment les temperatures pugen molt i si per qualsevol cosa ens allarguem una mica el que sigui, podem tenir insults molt, molt greus. Llavors, molt de compte amb això de deixar els animals dins del cotxe, sols, encara que creiem que sigui poca estona.
Ja. Això justament llegia que no només a l'estiu, sinó que sempre no s'han de deixar els animals tancats al cotxe.
Correcte. No, no hauríem de fer-ho mai per evitar problemes que puguin ser deguts a això, al descontrol, no? Tenir un animal sol i no sabem realment com pot actuar davant d'un soroll que pugui haver a prop o un accident o el que sigui, no? Sobretot molt de compte, no? Però sí que a vegades dius, no menjarà 5 minutets i vinc.
Ja.
Doncs a l'estiu, sobretot, la compta encara més per les temperatures.
I tant que sí. Marc, quan deixem els animals a casa, no cal dir que, òbviament, han de tenir aigua. Aigua i menjar, també, lògicament, no? Però sobretot l'aigua, quan fa molta calor. Cada quan es recomana canviar l'aigua? Perquè suposo que millor fresqueta que no pas calentona, no?
Correcte, sí. Això també és un paral·lelisme bastant lògic i natural. Les persones, igual que es diu, sobretot no veiem aigua congelada de la nevera, però si fresca, a més que té via fresqueta, doncs realment els hi va millor per això, per gestionar aquestes altes temperatures, no? I renovar-la, doncs, segons on tinguem els vols d'aigua, doncs això, segons la temperatura que agafi l'aigua, doncs anar renovant 2 o 3 cops al dia.
Mm-hmm. Correcte. Ficar glaçons o alguna cosa d'aquestes està bé o no?
No seria recomanable. De seguida puja molt la temperatura. Potser serà una mica millor. Hauria de fer servir una botella d'aigua i treure la porta de la nevera, que sempre és una temperatura més baixa que tocant a la part més interior de la nevera. I així, doncs, és còmode i ràpid de poder, una bona temperatura, i anar reomplint els vols.
Correcte, doncs recapitulant sobre el que has dit, parlant de les mascotes a casa, ventilació, finestres obertes, però sense passar-se, tampoc que es refredin, no? Perquè tampoc és plan.
Correcte.
I òbviament, tenir-los ben hidratats, és a dir, l'aigua, sobretot, hem de tenir molta cura i anar canviant-la perquè estigui més fresqueta, que no s'escalfi, que no sigui un brou en ple estiu, no? Vull dir, alimentació, més o menys seria la mateixa de la resta de l'any, Marc?
Sí, realment el que és l'alimentació, si habitualment anem una dieta de tipus sec com el pinso, o combinem amb llaunes de tant en quant, això ho podem mantenir. Ja és una alimentació que normalment donem a temperatura ambient. I per la gent que cuini el menjar pels seus animals, ja vam dir en un dels programes que l'ideal seria que seguissin les recomanacions d'un nutricionista veterinari per fer una dieta ben balancejada, ben nutricionalment, doncs potser sí que es poden seleccionar més aliments de temporada. De fet, recentment al nostre blog, al nostre web desveramar.cat, vam fer una notícia que parlàvem, reflexionàvem sobre la estació de l'estiu i de quins són els aliments de temporada que també podem oferir a nivell complementari als nostres animals. I lògicament serien uns aliments hidratants que ens aporten vitamines i minerals, com poden ser doncs síndries, cireres, melons, fulla verda, com la ruca, els creixents, tots aliments petites quantitats i de manera complementària, doncs també els hi podem donar i els refrescaran i els hi aportaran. Sobretot és important hidratar-los, però que la hidratació no ens faci eliminar vitamines i minerals, sinó que aprofitar per enriquir-nos amb aquests nutrients essencials, no? Llavors, segons l'animal potser li agradarà més o li atraurà més o menys i podem també doncs, fer-ho servir com un joc, com un estímul al sentit de gust i d'olfacte. Serà sempre enriquit per el nostre animal.
Perfecte. Doncs diguem-ne que passem pàgina. Penso que ja ha quedat prou clar totes les mesures a prendre quan els animals estan a casa amb nosaltres, vaja. Però sortim de viatge, anem de vacances, no massa lluny, perquè amb els temps que corren tampoc es pot anar massa lluny, però sí que anem massa lluny, sí que sortim, no? Què fem? Aviam, suposo que és diferent el que fem si tenim un gos o el que fem si tenim un gat, en el supòsit de que sí que puguem portar l'animal, eh? Vull dir, no hi ha cap problema en portar l'animal, però l'hem de portar? No l'hem de portar? Explica'ns-ho, aviam.
Doncs, realment, a veure, els gossos majoritàriament estan més acostumats a viatjar, o les persones estan més acostumats a anar amb els nostres gossos amunt i avall, però, de totes formes, sempre hi ha aquí aquell gos que pateix més que l'altre, no? Que s'estressa, que té ansietat. Llavors, si ens trobem, tenim un d'aquest tipus que té molta por, molta ansietat a viatjar, l'ideal és anticipar-nos a la data del viatge, no? I llavors començar a fer trajectes curts, diguéssim, pel poble, amb el cotxe, anar-lo ensenyant, anar-lo acostumant i que veig que és una situació agradable, que no té per què estressar-se, no? En els casos extrems, doncs, valdria la pena recórrer a un consell d'un etòleg veterinari que ens pugui fer un bon diagnòstic de per què té tota aquella ansietat, tota aquella por, i, per tant, uns consells de canvis de conducta per tal d'ensenyar-lo, ensinistrar-lo i poder viatjar, finalment, d'una manera més còmoda. Mm. En el cas dels gats, doncs, sí que és sent menys habitual que la gent viatgi amb gats, tot i que també hi ha gats, no? Llavors, ja les recomanacions són d'acostumar doncs, al transportí, tenir el transportí per casa habitualment, que puguin entrar a menjar, descansar, que no només per anar ja a viatge de vacances, sinó per anar al veterinari, que sempre va anar amb el transportí, doncs, també que s'acostumi a aquest no agafin por, no? Llavors, doncs, amb antelació, acostumar-los, fer-ho com una cosa agradable, divertida, i...
En cas, Marc, que no sigui un període massa llarg, per exemple, anem una setmana, hi ha molta gent que diu que és millor deixar el gat a casa, que s'estressa sí. Menys.
Correcte. Els gats són animals que s'estressen molt fàcilment, encara que no mostris com ho poden fer un gos, no? Llavors, l'estrès en gats pot provocar després tipus de malalties, ja sigui problemes urinaris, inflamació del tracte urinari o problemes de dermatitis per estrès. Llavors, és molt important, doncs, cada gas serà particular i diferent d'un altre. Llavors, si realment són pocs dies, tenim algun familiar o algun veí que ens pot venir a casa un cop al dia, dos dies, i fer una revisió d'aquest menjar, aigua i tot això, doncs, possiblement sigui més aconsellable que agafar-lo. Ara, si és un altre gat que de petit és acostumat a anar cap aquí, anar cap allà, i de gent que els acostuma a passejar marners, llavors, sí. Doncs aquest tipus de gats poden fàcilment viatjar sense aquests problemes.
Ja per acabar, els veterinaris recomaneu, en el cas de que viatgin els animals, donar-los tranquil·litzants?
Doncs tornaríem a el que dèiem de dependrà de cada cas, no? Sobretot tranquil·litzants són aquests animals doncs, que no s'ha fet una adaptació, una preparació anticipada i que per un viatge imprevist, no urgent, doncs pugui ser necessari. Però sempre l'ideal és intentar anticipar-nos, igual que en l'època de Sant Joan i de Petar, intentar anticipar-nos unes setmanes abans per preparar l'ambient, preparar aquell animal, no recórrer simplement al tractament mèdic d'urgència perquè mai serà tan efectiu, no? I tampoc tan desitjable que cada vegada hem de recórrer a la medicació. Un tema important és que abans de viatjar, segons on anem, si és per dins de Catalunya, doncs no caldria més consells, però si hem de deixar a la resta de la península o altres països d'Europa, és molt important que els animals siguin vacunats de la ràbia 21 dies abans de viatjar.
Val.
Això és molt important, revisar la cartilla, perquè ens poden multar.
Val.
I despercitar-los també, just 5 dies abans d'arribar al país de destí estranger, doncs valdria la pena despercitar-los i apuntar-ho tot a la cartilla, al passaport, per anar tranquils, que no tinguem cap censura o cap multa.
Sí, sí. Doncs Marc Fuster, director del Centre Veterinari Vora Mar. Amic, moltíssimes gràcies per tots aquests consells que segur que arribaran a bon port.
Doncs moltes gràcies a vosaltres també per donar-me l'oportunitat de parlar i de compartir tot aquest consell amb vosaltres.
Esperem que aviat, quan arribi la tardor, ja tu també et puguis reincorporar al teu espai al Cubelles a les 10. Bueno, toquem fusta, eh?
Sí.
Marc, bon estiu.
Molt bé.
Company.
Molt bon estiu a tots i a totes.
Que vagi bé.
Fins aviat.